Les queixes dels veïns de la ronda de Sant Antoni van ser el detonant d'aquesta acció. Entre aquestes 110 detinguts, hi ha dones que es dediquen a la prostitució i proxenetes que les exploten. Cal dir abans de tot que mentre el proxenetisme, és a dir, l'explotació forçada o consentida del comerç sexual d'un altre, és un delicte, no ho és, en canvi, la prostitució en si. O sigui que de tots els detinguts, molt probablement, bona part de les detingudes, un cop arribin davant el jutge, seran posades en llibertat i potser el problema torni a recomençar. Fins aquí res de nou en aquesta mena de qüestions, però sí que ens sobta avui veure les fotografies dels diaris. L'operatiu va córrer a càrrec de la Policia Nacional, i no pas dels Mossos. Caram, què ha succeït aquí? Teníem entès que els Mossos, com a cos de policia integral, ja estaven desplegats per la ciutat de Barcelona. Els Mossos s'encarreguen, en teoria, vistes les coses en teoria, de tot allò que fa referència als delictes, i els cossos de seguretat de l'Estat mantenen un àmbit de competències entre les quals hi ha, com és sabut, el control dels estrangers. Probablement per la sospita del caràcter estranger d'alguns sospitosos, aquest operatiu va recaure, doncs, en la Policia Nacional, la qual cosa ens porta a una de les contradiccions d'aquesta difícil convivència entre policies. Ja ho veuen, si hi ha un delicte, però un dels delinqüents se suposa que és estranger, sembla que ja hi ha un pretext perquè els Mossos no puguin operar. De la mateixa manera, atès que els cossos de l'Estat conserven la competència sobre l'anomenat crim organitzat, què s'entén per crim organitzat? Dues persones que es posen d'acord per esventrar un aparador són en realitat la mínima unitat d'una organització, petita si volen, però organització. Vol dir això que dos delinqüents que cometen el mateix delicte d'acord l'un amb l'altre ja no són dos delinqüents, sinó que en realitat són una banda de dos? Significa això que en tant que organització de dos ja no poden ser detinguts pels Mossos? En definitiva, estem desplegant una policia pròpia, però hi ha reticències en els comandaments policials de l'Estat a l'hora de posar-se les medalles. I tot plegat a partir d'una lectura primmirada i gelosa de l'esperit que hauria de comportar una franca i normal substitució de la policia de sempre per aquesta policia nova anomenada Mossos. Mentre aquests serrells de lliure interpretació no se solucionin, assistirem perplexes a veure com una policia en la que hem posat no poques esperances està veient el seu àmbit d'actuació ocupat per unes forces de seguretat que sembla ser no toleren rivalitats i que es resisteixen a cedir el seu protagonisme. Molt bona nit, són les 9 i 4 minuts. Aquest és el Cafè de la República número 211. Tal dia com avui, de l'any 1960, ens va deixar el senyor Clark Gable, que era molt més baixet del que sembla a les pel·lícules, ja ho saben. I avui, a 3:45 de la tarda, a l'Hospital Sant Joan de Reus, s'ha nascut un nen que es diu Eduard. No deixava drons allà. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de Miguel de Unamuno que diu: els satisfets, els feliços, no estimen, s'adormen en el costum. A la Diagonal de Barcelona acaben de caure quatre gotes. El terra sembla la pell d'un dàlmata i un nen s'entretén comptant-hi les pigues.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Què tal, Pere Mas? Com anem?
Molt bona nit de nou, senyor Joan Barril, com estàs?
Avui no t'has manifestat per això contra Bolonya, que diuen?
No, en principi no, eh? Estava fent d'altres activitats.
M'he trobat amb algun xaval d'aquests de la universitat que diuen manifesto contra Bolonya. Dic, què vol dir contra Bolonya? Contra els espaguetis a la bolonyesa? Contra la mortadela de Bolonya? Clar, és difícil. Contra el bois de Bolonya?
Contra el bosc que hi ha a París.
Exacte. Parlant de París, no has anat a Girona a felicitar o a saludar el senyor Chirac? Al capdavall el vas votar, no?
Ja tornem a començar amb aquesta història.
Home, però un dia que et ve veure tan a prop, dic, anirà. Sóc el seu
elector. Recordo que va ser un vot cívic quan s'enfrontava al Jean-Marie Le Pen, conegut líder ultradretà.
M'agradaria saber...
I almenys jo n'he dinat tres vegades amb l'Aznar com tu.
Ah, no, això és veritat. Però mira, més val dinar que votar, perquè jo he dinat amb l'Aznar, però no l'he votat.
L'Aznar li ha donat la mà a George Bush a la seva vegada,
Sí, no, la mà i moltes més coses, I moltes més. Doncs parlant d'això de Chirac, avui pensava dir que em sembla que un cap de l'estat francès no hi havia anat mai a Girona, perquè Napoleó va enviar la seva gent, va plantar uns arbres, que són els de la Devesa, però no va anar-hi a Girona. No. En canvi, Chirac, mira, allà ha estat, Dia trafegat a Girona, doncs. S'hi ha fet la cimera franco-espanyola amb dos temes destacats damunt la taula, la situació al Pròxim Orient i la línia de molt alta tensió, que aquesta, la veritat, és que enramba l'un i l'altre. Sobre l'explosiva tensió Israel i Palestina, Zapatero i Chirac promouran conjuntament amb Itàlia una iniciativa de pau.
Un horizonte que haga posible el diálogo político israelí-palestino con un encuentro entre el primer ministro Olmert y el presidente Abu Masi. Y un paso posterior y definitivo de esta iniciativa podría ser una misión de observación internacional en Gaza para consolidar el alto el fuego. Y a medio plazo, convocar una conferencia de paz para Oriente Medio con todas las partes implicadas.
Pel que fa a la polèmica línia de molt alta tensió, s'han tret una mica la patata calenta del damunt, ens expliquem. Li passen la decisió definitiva del traçat a un expert de la Unió Europea, un expert que ha de decidir abans de l'estiu del 2007.
Teníem interès en posar l'autoritat europea en aquesta qüestió. Per tant, vam decidir que hi hagués un expert europeu consensuat entre els dos països que decidís amb objectivitat per damunt de les passions que massa sovint es desencadenen en aquesta qüestió.
Així és, el senyor Chirac, el senyor Zapatero diuen, saps què? Mira, per què ens hem d'enredar amb això de la molt alta tensió? No vam inventar Brussel·les precisament perquè nosaltres no haguéssim de donar la cara? Doncs ja ho farà el lampista de la Unió Europea, que és el que vindrà allà a dir per on ha de passar les coses. Que, per cert, Pere, si vas votar una vegada a Chirac, el pots tornar a votar, perquè la seva dona ha dit que tenia ganes de tornar-se a presentar, el senyor Chirac. Bé, a Girona han viscut un dia de fortíssima presència policial per garantir la seguretat de la cimera. Ja saben que quan hi ha una cosa d'aquestes de manalles, sempre hi ha una mica de por de que algú no li tiri un plat de nata al cap del senyor Chirac, per exemple. Tot i això, hi ha hagut protestes i manifestacions aquest matí durant la cimera i fa una estona també aquesta tarda. A Barcelona també hi ha hagut una manifestació, en aquest cas d'estudiants, que protestaven contra el Pla Bolonya d'harmonització universitària a nivell europeu.
Els estudiants denuncien que es redueix l'accés a la universitat de les persones amb menys recursos, entre d'altres coses. Per cert, que han aparegut els encaputxats de sempre, hi ha hagut una mica d'incidents i 11 detinguts.
Quan parlem d'encaputxats no estem parlant de Setmana Santa, estem parlant de senyors i senyores que no tenen ganes que se'ls hi vegi la cara. A hores d'ara suposem que Jacques Chirac deu haver tornat a França. Doncs d'aquí una estona segurament ja sabrà quin serà el seu rival o la seva rival socialista a les eleccions presidencials. D'aquí a menys d'una hora s'acaben les eleccions primàries al Partit Socialista francès.
I d'entre els candidats, la gran favorita és Ségolène Royal, més coneguda com la Zapatero francesa. Ha d'obtenir més del 50% dels vots en aquestes primàries per evitar una segona volta.
Poc després de les 10 connectarem amb la nostra corresponsal a París per conèixer com està anant el recompte d'aquestes primàries. I d'aquí a poques hores es farà un recompte, però de signe ben diferent. Es farà al Parlament de Catalunya. Recordin que demà es fa el ple constituent on s'escollirà el president del Parlament i també la mesa.
I si no hi ha cap sorpresa d'última hora, Ernest Benach repetirà com a president amb els vots del tripartit. La setmana vinent tocarà fer la investidura de José Montilla, que avui feia el següent toc d'alerta.
Si no som capaços d'evitar els errors comesos durant la primera etapa de govern de progrés, no tindrem una altra oportunitat en molt de temps. I serà just que així sigui. Per tant, la responsabilitat és tan gran com la que teníem en l'anterior etapa. Però la pressió també, la pressió i l'urgència en respondre a les expectatives serà fins i tot major.
Serà just que així sigui. Unes paraules gairebé bíbliques que aquí queden escrites, ja ho han sentit, no? És a dir, si la caguem una altra vegada, malament vaig. Uns altres que intenten corregir els errors del passat són els de Renfe.
Hemos de reconocer que ahí hubo una negligencia por parte de los responsables de atender la incidencia. Yo entiendo que lo que ocurrió, en principio, es que no se tenía una idea precisa del alcance del incidente inicialmente y se pensaba que se iba a resolver en cuestión de minutos. Esto no fue así.
És el senyor Javier Pérez Sanz, director general de serveis de Rodalies i mitja distància de Renfe. Quan parla de l'alcance i de tot plegat, està referint-se a l'error que va deixar desenes de persones dins un túnel i a les fosques tocant a l'estació de Sants. La companyia també ha admès avui que 500.000 de catalans han resultat afectats per les seves avaries.
Sempre ens pensàvem que això de fer anar els trens era una cosa relativament fàcil, però veiem que no, que és molt difícil. Tot i que el senyor Javier Pérez Sanz, aquest no estava a Rodalies i mitja distància, sinó a molta distància d'aquí, i aquest potser de vegades és el problema. Alerta el que diu un informe sobre l'aeroport del Prat i la manca de vols transoceànics, és a dir, això d'haver d'anar a Madrid o qualsevol altra capital europea per agafar un avió i creuar l'Atlàntic.
I veiem que en efecte l'oferta de vols intercontinentals és un factor que de forma molt robusta es pot dir que condiciona les decisions d'instal·lació de seus importants a les ciutats.
És Germà Bel, catedràtic d'Economia i autor de l'estudi, i aquest condicionament del que parlava ha calculat que és, si creixen un 10% els vols de llarg recorregut en un aeroport, pugen un 4% les multinacionals que s'instal·len en aquella ciutat.
Sí, això és important, però per cadascú de nosaltres, sí que no hi anem gaire sovint, no? Però si algun dia hi hem d'anar, és una veritable llauna. No tant anar d'aquí a Madrid i de Madrid anar a Nova York o Buenos Aires, sobretot és a la tornada, això. Us asseguro que és una veritable llauna, perquè veus a tots els madrilenys que baixen d'allà agafant el metro i se'n van cap a casa seva, i allà encara et queden unes quantes hores de caminada per la T4 per arribar finalment a Barcelona, sí, i arribes a l'hora, clar. Així anem ofegant, però dissimuladament, Barcelona. Ara ja tenim veredicte sobre la mort d'un ocupa durant les festes de Gràcia de l'any 2004.
El jurat popular ha declarat culpable d'homicidi l'esquina Aitor Dávila com a autor material, però també el jurat demana que la sentència inclogui una petició d'indult perquè el jove es pugui acollir a una reducció de pena. A l'altre acusat, el jurat l'ha considerat no culpable.
A partir de les 10 veurem en quins casos s'ha produït això, perquè tenim una mica la mosca al nas, no? De que sempre que hi ha determinades accions violentes per part de gent més o menys vinculada a l'extrema dreta, se les mira amb una certa benevolència. Vaja, demanar un indult per una mort és una cosa ben estranya, i en canvi n'hi ha prou en de vegades rebentar un caixer automàtic, cosa que tampoc s'ha de fer perquè t'apliquin la llei antiterrorista. No sé, vostès mateixos. Anem a veure-hi clar i veurem amb llum si vostès són accionistes d'Endesa, nosaltres no. Tenim novetats importants. La Comissió Nacional del Mercat de Valors, que és la que determina una mica com es juga a la borsa, ha autoritzat l'OPA de E.ON, aquests alemanys, sobre la companyia elèctrica espanyola. Alerta, però, que això no és pas el final del procés.
Ara l'elèctrica demanarà als tribunals que s'aixequin les diferents mesures cautelars que pesen contra aquestes fusions. Després caldrà veure si guanya E.ON o gas natural. Però, pel moment, què hi té a dir tot això en el govern espanyol? Doncs el ministre Joan Clos diu que ells, en un principi, res a veure.
Que facin les empreses estar dintre de la seva potestat, i no és potestat del govern ni interès del govern en intervenir en aquesta fase, entre altres coses perquè després en posteriors preits jurídics podria ser interpretat com una actuació que no fos ajustada a les normes que regulen el mercat interior i el mercat europeu.
Gran eloqüència, la de Clos, efectivament. Gas Natural saben que va començar aquestes pretensions de quedar-se amb les accions d'Endesa, la famosa OPA de Gas Natural, i això què ha significat? Doncs ha significat, entre altres coses, que les accions d'Endesa hagin anat pujant. Clar, com més gent vol una cosa, més cara es torna. Així és la vida, i per desgràcia, així també és la mort. Avui hem de lamentar la desaparició de dues importants personalitats catalanes. Aquesta tarda ha mort l'escriptor i poeta Jordi Sarsanedes, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Sarsanedes ha mort als 82 anys després d'una llarga malaltia. Deixa enrere una obra narrativa i poètica considerada com un referent en la recuperació de la cultura catalana. En nom del govern, el conseller de Cultura en funcions, Ferran Mascarell, glossava la seva figura.
Va ser imprescindible de la literatura i de les lletres catalanes. Ell ha fet una feina de referència com a prosista, amb alguns textos que han sigut, insisteixo, referència, i ha estat un poeta espectacular, especialment en els últims anys, amb la producció d'un continu de llibres que també són avui per avui un punt d'encontre de pràcticament tots aquells que llegeixen i volen escriure poesia en el nostre país.
I avui també ha mort Joaquim Xicoy, que va ser president del Parlament i també va ser conseller de Justícia als 81 anys per culpa d'uns problemes cardíacs. Des de l'any 1975 militava a Unió Democràtica.
Ernest Benaca, com dèiem abans, demà serà recollit com a president del Parlament, recordava la seva trajectòria en aquesta institució.
Tenia aquesta tradició dels homes d'Unió Democràtica, que havia començat el president Coll, que en aquest punt d'humanisme que també va exemplificar també el president Rigol, no? I el sentit del servei a la institució, no? Jo crec que aquesta és una de les grans qüestions que un president del Parlament va tenir molt clar, i el president Xicoy en aquest sentit era absolutament ferm.
Era Ernest Benach. Demà, precisament, immediatament després que torni a ser escollit com a president del Parlament, serà aquí amb nosaltres, al Cafè de la República. Anem a veure el temps que fa i el temps que farà. Francesc Mauri, què tal?
Molt bé, bona nit.
Bona nit. Aquí han caigut quatre gotetes, però...
Poca cosa, eh?
Efectivament. No
de tota manera, escolta'm,
digues.
Jo em preguntava una cosa amb una de les notícies, a veure si vosaltres em podeu fer veure la llum. Amb aquesta notícia de que ara vindran 41 trens a Rodalies,
sí.
La meva pregunta és, d'on surten 41 trens així
bé,
de cop?
En principi surten de la fàbrica, perquè
sí,
encara però, no s'han acabat.
Però vaja, ja té capacitat la fàbrica per fabricar-ne 41 així d'improvís?
Van una mica amb retard, hem de dir que aquesta fàbrica...
Ho dic perquè suposo que no és com anar a buscar un cotxe en un concessionari.
Sí, posi'm en 41, no?
No.
El que passa, i ahir ho comentava amb el senyor Manel Nadal, sembla ser que ja n'havien fet bastants d'aquests trens, que a més van sortir fotografiats, tenen una forma així una mica com el tram baix, una
sí.
forma com a tren bala. Doncs bé, de tots els trens que van fer, la majoria s'han anat a Madrid i aquí n'han quedat 3.
Ah,
aleshores, aquests 41
aquesta història, doncs,
vindran
ja sona.
Aquí. Això és habitual, no?
Sí.
Doncs tindrem els trens aquí.
D'acord,
però
d'acord.
Trigarà, encara una miqueta. Dit això, anem al temps.
Doncs, escolta, aquest era el meu dubte existencial, podríem dir, de la nit.
Caram, doncs, que només tinguis aquest, eh?
Bé, doncs, pel que fa al temps, el que podem explicar és que la pluja, doncs, continua sent protagonista, sobretot a la cara sud del Pirineu, que és on s'esperava més abundosa, i allà ha anat fent, fins i tot amb ganes, a partir de mig matí, migdia, i especialment aquesta tarda. Hi ha registres que superen ja els 30 litres per metre quadrat. Creiem que a l'acabar la matinada hi podria haver valors pròxims als 50 litres per metre quadrat, sobretot Alta Ribagorça, Vallfosca, mentre que la resta de Catalunya res a veure les precipitacions. Pot anar plovisquejant, sobretot amb una mica més de persistència cap a l'interior, no tant cap a la costa, tot i que demà al matí en alguns punts de Girona i Barcelona de la costa en referim i arribarà també la precipitació. La cota de neu, doncs 2.200 metres, baixant cap a 2.000, potser demà al matí a primera hora, 1.800 metres, però demà al migdia les precipitacions hauran marxat i en tots els casos han de ser dèbils. A la tarda, moltes més clarianes que ja al matí podrien ser presents per ponent, baixa la temperatura transitòriament i segurament de cara a dissabte i diumenge, doncs sol, tranquil·litat, restes de núvols dissabte, algunes boires diumenge al matí i la temperatura dissabte al matí serà baixa. Ens llevarem amb un ambient fredot, però al migdia començarà a recuperar-se i diumenge podríem dir que se'n tornem-hi el termòmetre cap amunt.
Gràcies, Francesc. Fins aquí una estona.
Fins aquí una estona.